Molt bé, gràcies, Irene. Seguint amb el que és l'entorn d'aprenentatge, per mi és un plaer presentar-vos en Pere Cornellà. Ell és professor del Departament de Pedagogia, imparteix docència en tecnologies educatives, els estudis de mestre, i utilitza la gamificació en la seva docència fins al punt que ha creat entorns d'aprenentatge totalment gamificats, com és el cas de l'assignatura de videojocs i educació dins de la menció TIC dels estudis de mestre en educació infantil i primària. Ell és membre de la xarxa d'innovació docent Joc i Aprenentatge, creada l'any 2014 a l'UDG. En va ser coordinador els anys 2015 i 16. La biblioteca hi col·labora també en aquesta xarxa i se centra en la reflexió i l'anàlisi de l'aplicació del joc en assignatures de diferents estudis de la Universitat de Girona. En relació als seus interessos de recerca, li interessa tot el que és l'entorn de la innovació docent, la tecnologia educativa i la gamificació en l'aprenentatge, i és membre del grup de recerca UDigital Edu de la Universitat de Girona. Un grup de recerca molt interessant, dedicat a dissenyar experiències d'aprenentatge on es barreja la tecnologia, la ciència i l'art, per promoure la creativitat, el pensament crític i el treball en equip. I a més, una altra de les motivacions d'aquest grup de recerca és promoure que els infants i joves no siguin només purs usuaris de la tecnologia, sinó que es converteixin en creadors i productors d'aquesta tecnologia. A nivell de gestió, és secretari de l'IFE, des d'allà és el nostre referent en el Moodle, de fet li diem el Moodle Man a la UDG. És coordinador de projectes i, entre molts altres projectes, porta tot el que és la implementació de les titulacions semipresencials a l'UDG, el que es coneix com Open UDG. I avui és un plaer tenir-lo aquí, l'hem convidat bàsicament perquè és un referent dins i fora de la Universitat de Girona amb tot el que és aprenentatge basat en joc i gamificació, i avui ens parlarà del que és el joc com a eina d'aprenentatge.
Molt bé. I per què no segueixes? Ostres, moltes gràcies per aquesta amable presentació. No m'havia sentit mai tan afalagat com ara. Estic molt content de estar aquí també i, bueno, això, no? De participar aquí. Sí, ja cridaré una mica més. Ara sí, eh? Sí. Ja tinc veu. Bé, doncs farem una mica de presentació sobre el joc com a eina d'aprenentatge. Us explicaré jo com ho veig i en tot cas compartirem i us faré participar d'alguna forma o altra, des del moment que tothom baixa el cap, però és igual perquè tothom participarà, tothom. No faré sortir algú, no és cap espectacle de màgia ni coses d'aquestes. D'entrada us vull demanar que us connecteu en aquí. Ja sé que teníeu mòbils perquè allà al final estàvem mirant el Facebook mentre la Irene anava fent el... No és veritat, no és veritat. No passa res, si no tenim cap dispositiu mòbil ni res, no passa res. En teoria, quan entreu en aquí hauríeu de veure exactament el mateix que hi ha a la pantalla. Hi haurà algun moment que us demanaré això, una petita col·laboració, i ho farem a través de la participació. No sé si coneixeu, mentrestant vaig per omplir l'espai, no sé si coneixeu aquesta aplicació, es diu Z-Things, i permet precisament això, compartir una presentació amb les persones que l'estan veient, amb l'audiència, i permet això, fer alguna pregunta i que contestin i com veuen les coses, etc. Hi ha 8 persones connectades, ja, molt bé. Aquestes 8 persones, veieu el que surt en pantalla, que sí?
Sí.
Sí? Bé. 11, molt bé, això està molt bé, portem 3 minuts, 31. No està malament. Com anem de temps? Bé. El tema del joc, com ho portem? Bé. Home, aquí, des de la xarxa, vam fer una compra de molts de jocs. No sé el moviment que tenen aquests jocs.
Va fer.
Hi ha tota una bibliografia sobre... Sobre l'udificació, que és el terme normatiu. tot i que a mi particularment m'agrada més la planificació, però vaja, ja farem. 20 persones, no sé si algú més. En tot cas, si us apunteu aquesta adreça, els que encara no heu pogut entrar-hi, en qualsevol moment que l'entreu, torneu a venir aquí, d'acord?
Som-hi?
Em sentiu bé ara? Sí, eh?
Sí.
Molt bé. Us faig una pregunta primer de tot. Com ho veieu? El joc pot ser una eina d'aprenentatge o no?
No, cal que em contesteu a través de... No, aquesta era la gràcia, no? Vull dir que... però si voleu dir sí, no, també ja m'està bé, eh?
11 respostes, un 100%. 12 respostes, un 100%, algú més? Bé, hi ha 13 respostes, 13 persones que han respost, no sé si l'altra gent s'ha quedat encallada alguna cosa, 14, això està bé. Bé, tenint en compte que el títol de la presentació era el joc com a eina d'aprenentatge i el 100% de vosaltres heu respost, de les 15 persones, que sí, que veieu clar que el joc pot ser una eina d'aprenentatge, dir-vos que fins aquí la xerrada, estic molt agraït per haver-vos passat. Molt bé, m'agrada molt compartir aquesta història. Això està bé, vol dir que hi ha certa sensibilitat i això sempre està bé, no? Seguim, si us sembla. En tot cas, aquestes persones que encara tenen algun problema de connectivitat, és que després hi tornem. Ara farem una fase sense participar, però després sí. Fa un temps vaig veure aquesta frase per la xarxa, diu, si t'estàs divertint, no estàs aprenent. Qui ho pot haver dit, això?
Algú de Vox.
Algú de Vox. No sé si és de Vox o no és de Vox. És l'Àgata Trunchbull. La professora de Matilda. Això m'ha tranquil·litzat bastant perquè vaig pensar que en tot cas era una persona de ficció i que si estava dient que si t'estàs divertint no estàs aprenent, podríem dir que la frase també era una mica una frase de ficció i per tant, bé, vaig quedar tranquil. El que és cert és que darrerament hi ha com una revifalla de l'ús del joc a tots nivells. El joc de taula cada cop és més present. A les botigues que venen jocs de taula, sobretot en èpoques així de les campanyes de Nadal i aquests moments forts, es fan un fart de vendre joc perquè regalar jocs està ben vist, jugar és una activitat social que està ben vista. Això hi hauríem d'afegir-hi també tots els videojocs, o sigui, la revifalla també de l'ús de videojocs, el fet que probablement els videojocs ja no es vegin d'una forma tan mal vista també a nivell social, i també dir-vos tots els jocs aquests, els e-sports ara, no?, que també estan molt, molt i molt de moda. Jocs, jo no sé si aquí hi ha algú amb videojocs preocupat perquè el seu fill, el seu nebot, no sé què, està enganxat a Fortnite i coses d'aquestes, sí? Hi ha un article molt, molt, molt interessant de l'Oriol Ripoll que parla del Fortnite, precisament, no el tinc referenciat, però si poseu això a la xarxa, l'Oriol Ripoll, Fortnite, fa una reflexió bastant interessant. Això no estava previst, però és un bon extract. D'alguna manera ens ve a dir que abans de criticar coneguem les coses i és una pràctica que sol ser bastant, bastant efectiva. Busqueu o llegiu aquesta gent que esteu preocupats pel Fortnite. En tot cas, seguim. Joc com a eina d'aprenentatge, podríem dir que el joc es pot utilitzar de moltes maneres diferents, però jo ho concentraria en tres grans formes. Una seria aquest acrònim GDL, una altra seria el Serious Games i una altra seria la gamificació, Gamification. D'acord? Anem a fer una breu pinzellada de cadascuna de les coses
La presentació aquesta crec que des de la mateixa aplicació que esteu fent servir us la podeu descarregar o guardar o com sigui, com vulgueu. Fins i tot podríeu compartir amb la gent que està també connectada. Va, anem a veure. GBL seria un acrònim de Game Based Learning, que seria l'aprenentatge basat en el joc. Aquesta seria una gran primera forma d'utilitzar el joc en entorns docents. I seria, bàsicament, jugar a l'aula per afavorir els aprenentatges. Tot agafant un joc, portant-lo a l'aula i jugant-hi d'alguna manera. D'acord? Per exemple, podríem agafar un joc com el Catan. No sé si el coneixeu.
Sí.
Ah, doncs el Catan el podríem fer servir, potser, per entendre la gestió dels recursos quan estic explicant vés a saber què. Però podria utilitzar un joc com el que es diu Las Vegas, que tracta de fer apostes amb diners i buscar canvis de moneda, etc, etc. A part de l'estratègia també hi hauria tot un raonament matemàtic de què em surt millor si això pots donar aquí, si és el doble, si aquí és el triple, què em dona. El Monopoli, per exemple, podria ser un joc del qual podríem treure uns recursos utilitzats en algun moment determinat. O, passant al terme, en el terreny dels videojocs, hi ha tota una saga de jocs que es diu Civilization, no sé si el coneixeu, que és justament això, o sigui, tu tens una comunitat que has de fer créixer i evolucionar al llarg de la història i, per tant, vas coneguent les particularitats de cada època i has de fer avançar aquella societat que tu has d'anar gestionant, d'acord? Per tant, a partir d'aquí es podrien treure molts d'aprenentatges. I fixeu-vos que tant podria ser en el terreny analògic, jocs de taula, aquí en tenim un munt, jocs digitals, qualsevol tipus de joc digital. Potser fins i tot el Candy Crush, potser, ben sabent, no? Hi ha presidentes del govern, no, presidentes de la mesa, del Parlamento, no? Que fan els seus aprenentatges mentre la gent està discutint coses serioses, doncs vosaltres també. Serious Games seria un altre gran bloc. No sé si n'heu sentit de parlar mai dels Serious Games. Sí? No. Ara aquí hagués pogut fer una altra votació. Serious Games, la traducció és claríssima, jocs seriosos. Hi ha qui li agrada més parlar de jocs transformacionals. Jesse Schell, que és un dissenyador de jocs, parla de jocs transformacionals, perquè d'alguna manera són jocs que tenen una intenció que va més enllà del pur entreteniment de les persones que l'estan jugant. I per tant hi ha jocs que tracten temes educatius o temes sanitaris, temes de gestió, temes immobiliaris i també, malauradament, temes militars. De fet, els Estats Units juguen moltíssim en les formacions de militars a videojocs, que són jocs seriosos, no sé com n'hauríem de dir exactament, però entrarien dintre de jocs seriosos perquè tenen una intenció més enllà del pur entreteniment. En aquí sota us en poso uns quants. Per exemple, hi ha el Darfur is Dying, que seria això, viure dintre del camp de refugiats de Darfur i has d'intentar sobreviure a tots els conflictes que es produeixen allà dintre i amb els recursos limitats que tens. El Quandary seria lligat amb habilitats socials, sentiments, etc, etc. N'hi ha un altre aquí baix que veu molt petit, que es diu Remission, que estaria encaminat a explicar el càncer a nens i nenes petits que l'estan patint. Llavors, a través d'unes naus que passen per dintre del cos humà, van veient com es desenvolupa la malaltia i com poden, des del camp mèdic, oferir alguna alternativa. El Foldit seria una mena de joc científic en el que tu has d'anar fent una mena de trencaclosques, però en realitat el que estàs fent és combinació dels elements que formen les proteïnes a partir d'uns determinats elements, i això ho utilitzen amb unes bases de dades, ho analitzen des del punt de vista científic per veure quines proteïnes són viables o quines no, i per tant ajuden molt el treball humà, doncs ajuda molt a resoldre aquest tipus de problemes. O finalment aquí al final hi ha aquest de Spirits of Spring, que és un videojoc que tracta tot el tema del bullying a través d'una història d'un nen que té una sèrie
d'amistats, que l'expert, etcètera, etcètera. Això no, un dels pols, si té amics que són doncs, una llebre, un os, etcètera, etcètera. Una mica la gràcia d'aquest joc és que totes les persones que han intervingut en el seu desenvolupament, des de les persones que han fet el guionatge, els diàlegs, les animacions, la part tècnica, etc. Totes aquestes persones en algun moment de la seva vida havien patit bullying. Per tant, té el plus aquí. Per tant, diguem que hi ha tota una sèrie de reflexió a darrere de molts jocs. No? Aquí us marco també Games for Change. Feu-hi un cop d'ull, si voleu. És una pàgina web que és fantàstica, allà on hi ha moltíssimes propostes de jocs seriosos, de jocs que van una mica més enllà del propi entreteniment. Recordo també, sense que hagin sortit aquí, el Third World Farmer, que és la gestió d'una família que té una caseta i un terreny, i han de sobreviure com sigui, amb els diners que poden fer de les collites, però més a més si un any hi ha més sequera, doncs potser vol dir que el fill no pot anar a l'escola, i tu has de prendre una sèrie de decisions, o Papers, Please, que tu ets un funcionari de duanes que has de decidir si permets deixar passar la gent o no en funció de la documentació que et porta. Hi ha moments que saps que si estàs en una frontera, que hi ha un conflicte armat, probablement si aquella persona que t'està intentant atravessar però que no té els papers en regla, si no el deixes passar, doncs està condemnat a la mort, per exemple. Hi ha temes aquests des de més petitets fins a més grans, segurament per anar rumiant i per treure'n això alguna cosa més enllà del pur entreteniment. I no són jocs dels que considerien jocs educatius, eh? I en parlarem després també una mica. No serien els sotijocs, no serien les tres bessones, no serien aquests altres jocs que tu fas quatre multiplicacions i si les fas bé després et deixen jugar no sé què més, no? Per tant, són molt més elaborats. Vale. D'alguna manera, aquests serious games són jocs. Últimament, sobretot jocs digitals, eh? Però Serious Games seria un concepte global també tan analògic com digital. En ser jocs, d'alguna manera, els hauríem d'incloure també dintre de l'apartat anterior, que seria l'aprenentatge basat en jocs. Eh? Per tant, ens quedaríem amb dues grans maneres d'utilitzar el joc en docència. Tindríem aquí l'aprenentatge basat en jocs i aquí la gamificació. Gamificació. N'heu sentit a parlar? Segur. Hi ha algú a la sala que no ha sentit parlar mai de gamificació? Gamificació. Gamificació és el terme catalanitzat del gamification, que és la paraula anglesa que va aparèixer més o menys l'any 2010. Per tant, és molt recent. De fet, però, en docència, la gamificació ja es porta a la pràctica des de molt temps abans, o no sé, segur que vosaltres... algú de vosaltres ha tingut alguna experiència en el món associatiu d'educació en el lleure, per exemple, espais, escoltismes, etc. D'alguna manera també es buscava el joc, fer viure aquestes experiències de joc com si fossin això, no? O dintre d'un terreny docent o educatiu, en aquest cas, viure aquestes experiències de joc. El terme normatiu és ludificació, tot i que em penso que apareix en el TERMCAT, per exemple, però no apareix en el DIEC, o sigui que encara no sé, alguna cosa passa, sé que tu t'hi vas barallar per posar l'etiqueta en la categoria per classificar tots els llibres. Ludificació és acceptat, gamificació no. Per tant, no sé. Jo protesto. En general, la definició més estesa de gamificació seria aquesta: ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest. Perquè no són llocs que tu hagis de pensar que és un joc per anar-hi a jugar, doncs apliques aquests conceptes. De fet, m'agrada més potser definicions que parlen de l'experiència, de viure experiències de joc que ens produeixen en aquest cas algun tipus d'aprenentatges. Qualsevol d'aquestes iniciatives o d'aquestes propostes, d'alguna manera el que pretenen, insisteixo, dintre d'un ambient docent, és augmentar la motivació, fer que hi hagi més compromís a les tasques i, en definitiva, un canvi d'actitud que provoqui uns millors aprenentatges. Fixeu-vos que parlo sempre d'aprenentatges i no parlo tant d'ensenyaments, perquè d'alguna manera la potencialitat del joc és que els alumnes, l'alumnat, sigui el qui realment és el protagonista de l'acció docent. És més important, per tant, molt més important, sempre en docència, utilitzis elements de joc o no, és molt més important el que aprenen els teus alumnes que no pas el que tu els ensenyes. No? I aquest és un dels grans errors, penso, que cometem els docents o molts docents, que ens porta fins i tot a treure pit quan els nostres alumnes de la nostra assignatura hi ha un volum immens de gent que està suspenent perquè és que no arriben al nivell ja que sóc jo. I aquest és un gran error perquè en definitiva és un fracàs, perquè si tu el que poses és que aprenguin i no aprenen, cagada pastoret, no? Alguna cosa no acaba de funcionar. Molt bé, fins aquí? Sí? Sí, no? Sí? Va. Seguim? Bé, de què estan fets els jocs? Parlàvem abans d'elements de joc, eh? La gamificació és utilitzar elements de joc en entorns que no són joc. De què estan fets els jocs? De què estan fets? I ara us toca a vosaltres. A veure, us demanaria, això una mica difícil amb aquestes taules, però més o menys que ens ajuntem així de 4 en 4 o de 5 en 5 com a molt, ens podem girar davant i a darrere, per exemple, així de fil segurament és molt més complicat, però davant a darrere, si sí, sou vosaltres, us demano, mentre aneu fent, esteu, us demanaré que escriviu. Cada grup. Ja fareu un fòrum de debat. Home, aquí ho dic de partir, eh? Dos, exemple, així. Us donaré quatre targetes quatre. Alguna cosa... Heu jugat? A veure, vosaltres heu jugat alguna cosa? Sí, no? Sí. Com és, Pere? De dubte, com la gent hagi jugat. I tant. És com la gent aprofita per xar. Ah, sí, sí, tothom ha jugat, però si us pregunto... Miteu, quanta gent ha jugat? Avui són divendres. Quanta gent l'últim ha jugat ha sigut aquesta setmana? Alguna cosa? Qualsevol cosa? Jocs infantils, el que sigui. Jocs de lavabo també s'hi val. El Candy Crush, el Farmville, aquest també s'hi val. No, però no hi ha lavabo. Te pots fer molt? Sí, es pot fer una Candy Crush allà. Quan t'anys 65, que no costa més. Amb la tonteria només han aixecat el braç 3 o 4 persones, eh? O sigui, quanta gent fa que per recordar l'última vegada que ha jugat ens hauríem de remuntar un mes enrere? Un mes. Quanta gent l'última vegada que va jugar és el joc que li ha portat durant un portal de Reis?
Això ja fa dos mesos.
Quanta gent no recorda l'última vegada que ha jugat perquè fa molt de temps? Molt bé, va, doncs, tant se val, però, cuiteu, us demanaré que cada grup escrigui aquí un joc de taula, sí, que escrigui un joc digital, videojoc, sí, escrigui un joc d'aire lliure, de moviment, de pàtic, del que sigui, sí, i que també, per favor, aquí, que algun llibre, alguna pel·li, alguna sèrie que allò sigui potent, d'acord? Us heu de posar d'acord, un ministre per gaire, un sol a cada, un sol. Parleu-vos-en de quin decidiu. Ara, el que farem és el següent. Us faré tres preguntes i hem de ser també ràpides totes. Com que tenim una mica injustos de temps, mira, com que ara farem una mica menys de temps per cadascuna de les tres preguntes, intentarem contestar-ho a través dels dispositius mòbils en les tres preguntes que sortiran aquí. Si no, en un punt que us repartiré ara, els podeu marcar. Us faré tres preguntes que són... La primera pregunta diu... Com es relacionen el seu grup en
La primera pregunta, perdoneu, és com funcionen? Com funcionen els jocs que tenim? En aquest cas, us heu d'oblidar un moment de la targeta dels llibres, jocs i peus. Nosaltres, com funcionen? La segona pregunta serà com es relacionen les persones que juguen?
En relació als jocs que teniu.
Aquestes dues primeres preguntes en relació als tres jocs que teniu. Tres jocs. I en la tercera pregunta us demanaré quina història expliquen els vostres jocs. I pot ser que els vostres jocs que teniu alguna història no quedi molt clara quina història expliquen. I llavors reforcem amb el llibre, la peu i la sèrie, d'acord? Que segur que hi ha una narrativa molt potent. Vuiteu, per tant, la primera pregunta és com funcionen els vostres jocs? I ens hauríem de fer preguntes, per exemple, de dir, a veure, hi ha punts en el joc que jo tinc, són punts.
Hi ha punts aquí.
Hi ha insígnies, alguns tipus de reconeixement, hi ha classificacions, hi ha altres trofeus, hi ha nivells, hi ha avatars, hi ha missions, hi ha reptes, progrés, moviment, sorpresa, feedback, mapes, qualsevol d'aquestes que tenim aquí. Hi ha algú que tingui un joc que no sap quin és?
Sí.
Sí. Quan? Qui és el joc que no sap quin és? A veure, aquí. Stalker. De què va, ràpidament? Més o menys. Stalker? Sí, Stalker.
Stalker.
Què explica Stalker?
Oriol,
Stalker. Quants Stalker va dir?
Esportiu, i són esports més així alternatius, que si vas en calla, que si vas que jugues a tenis taula, esports més minoritaris. I es pot jugar individualment o amb parelles.
Molt bé. Algun altre joc que no sabíeu quin és? Qui? Casa Conills. Un joc de pati.
Ells hem estat a punt de posar vosaltres. Casa Conills o Fugir.
Una història. Llavors, amb les cartes que els altres tenen, tu has de crear una carta que et sembli la més adequada per la història o per el concepte o per la idea que està aquí en l'altre. Llavors, l'altra persona ha d'endevinar qui ha creat cada carta. Llavors, no es fan punts ni res, simplement va seguint el joc. Però, sí que hi ha un guanyador perquè és el que hi ha un guanyador.
Sí, hi ha un sistema de punts també.
Sí,
hi ha
un sistema de punts.
Hi ha una altra cosa?
Sí, un sitio és el de
construir.
No, el de construir. Això ho contemporani seria el més
ampli,
futurista, aquí van aparèixer més petites, recordeu que podeu recuperar, jo sempre podré veure el núvol, que cada fins i tot podria tornar a participar, si això voleu fer-ho, però ja seguim perquè intentarem acabar puntuals. Mireu, hem estat veient elements de joc. Aquí hem vist un núvol i mirant aquest núvol no sabríem dir de quin joc es tracta. De fet, hem analitzat molt de joc. I aquesta és la gràcia, que tots aquests elements de joc són els que formen aquestes petites engrunes dels jocs. Permeteu-me que us presenti la Robin Hamming, que és una dissenyadora de videojocs, que és, juntament amb dos autors més, amb en LeBlanc i en Zubek, la creadora d'un concepte que és mecàniques, dinàmiques i estètica. En el món del disseny de joc i també del disseny de joc aplicat en docència, aquest és un concepte molt repetit. Fixeu-vos, mecàniques, dinàmiques i estètiques. Ràpidament, mecàniques seria com funcionen els jocs, que és el que vosaltres heu fet, serien les regles dels jocs. Dinàmiques, com es relacionen els jugadors entre ells, seria la segona pregunta. Tercera pregunta, l'estètica del joc. Quina història explica, però no només la història, sinó les sensacions que un té, la fantasia, la narrativa, el repte, etc. D'acord? Per tant, el concepte MDA, seria MDA, aquest acrònim, aquí teniu enllaçat l'article, interessant, és des del, això, el punt de vista des de dissenyador de jocs, i ho aprofito per passar-ho a la docència. Quan jo intento dissenyar les meves experiències en docència, el que faig sempre és començar per l'estètica. Intento pensar en quin món situaré la història que jo vull proposar als meus alumnes. Després passo a rumiar com vull que els relacionin entre ells, si vull que col·laborin, si vull que hi hagi una part de competició, si vull que sigui individual, si vull que sigui en grup, etc. etc. I finalment, dissenyo ja més minuciosament el que serien les regles, com funciona el joc, d'acord? Per tant, jo em baso força en aquí i penso que és un concepte, una idea força interessant. Permeteu-me que us presenti una altra dissenyadora de videojocs, que és la Jane McGonigal. Aquí ara farem un salt i ens perdrem... Fem una cosa, jo havíem de fer un concurs en aquí de pedra, paper i tisores, que no tindrem temps. Sí, em sap greu, eh? Però és que si no, no tindrem temps i m'heu dit que sou puntuals. De premi, aquí a Sugo. Que no us tregui la gana perquè ara us posareu, eh? Però hem de molt bon compartir. Fem els drets. Mentre seguim, us explicaré que la Jane McGonigal, una dissenyadora també de videojocs, té moltes aportacions, però probablement una de les frases que a mi m'ha impactat més és una que diu: per què no fem que solucionar problemes en el món real sigui tan senzill com ho és en els videojocs? D'alguna manera ens acaba dient que juguem poc a videojocs, que si fóssim capaços de transmetre el compromís que tenim, el que tenen les persones, no sé si videojugadors, videojugadores per aquí,
Juguem
poc a videojocs. S'hauria de fer-ho al món, eh? Dic que... Si el compromís, la implicació, si la constància que posem en superar un repte que es planteja un videojoc, fóssim capaços de traslladar-lo a qualsevol altre repte, sigui quin sigui, segur que se solucionarien molts problemes que tenim arreu del món. I ella destaca també el fet de que hem d'intentar fer allò que fem que sigui emocionant quan ho transmetem a les altres persones. Cuiteu, ara s'està parlant molt d'educació emocional, l'educació de les emocions, i és importantíssim. Però jo penso que tant només que l'educació emocional és fer que l'educació sigui emocionant. I aquest realment és un repte molt, molt difícil, perquè, ostres, no? Tenim la colla davant que tenim i tenim els continguts que tenim per transmetre o perquè aprenguin, i aquí la cosa no sempre
No sempre funciona. Ja té, aquí us deixo un vídeo, també un enllaç d'un vídeo, i ara queda tallat, però la presentació surt sencer. Ella va organitzar un gran concurs del polze xinès, sabeu aquell? Però amb un auditori de 500 persones a dos nivells, i no només de dues persones en dues persones, sinó que en un mateix node hi podien haver-hi tres o quatre persones, hi havia gent que passava per sota les cames, etc. I van fer un concurs sobre això. L'emoció que es va generar hauria estat similar a el gran concurs que es pensava fer de pell de paper tisora, que no el farem, però ens l'imaginem, i està guanyant tothom, això està bé també. I ella parla d'unes quantes emocions que segur que el joc desvetllen. I són, per exemple, el sentiment de pertinença a un mateix grup, a un mateix col·lectiu. Això està bé. Això feu una la traducció sempre dintre d'un aula, d'un col·lectiu, del qual jo vull extreure un profit educatiu. Promociona la creativitat. Hi ha aquest sentiment d'amor, no? Ei, tothom som col·legues en un moment determinat. Orgull, no? De dir, ei, ho hem fet. Alegria, això és claríssim, joia, sorpresa. Ostres, ara viurem això. Intensitat, no? De dir, vinga, guanya tu, guanya l'altre. Curiositat, ostres, veus què passa? Alleugiment, uf, a mi m'agrada, sóc que m'han eliminat el primer, pum, va ser. D'acord? Per exemple. Genera tota aquesta sèrie de sentiments. En aquest vídeo ho explica d'una manera molt xula, i us recomano que ho mireu, que ho fa molt millor que això. I seguim amb una altra dona, per acabar. L'Amy, tot dona que potser, home, no?
Una dissenyadora de videojocs.
Que guai, no? Ja. Aquesta no és dissenyadora de videojocs, aquesta és professora d'un institut tecnològic de... Minnesota, penso... Què passa?
No sé què passa.
Què passa?
Em dic Massachusetts.
Massachusetts. No, pensava que no estiguessin discutint-la perquè els sous de pinya són de color blau, però va ser color. L'Amy el que va fer va ser analitzar en el seu moment allò que es va dir, es va conèixer com a edutainment. Que eren aquells jocs que us parlava abans, aquells falsos jocs educatius, els jocs, els jocs dels tres bessons, aquests jocs que havies anat repetint constantment. Ai, la gran sorpresa era a veure quins números me'n toca sumar, per exemple, no? I això, esclar, això, els vostres fills i filles, els que en tingueu, són aquells que de seguida els calen i aquests ja els aparten, ja n'hi veig. El perill que tenim en utilitzar el joc en docència, en entorns docents, i en general, qualsevol altra idea que tinguem de barrejar dues coses, és que no es passi com el que va dir ella. I ella va descriure una vella metàfora que és la del bròcoli cobert de xocolata. Què és aquest d'aquí? És possible que l'hagueu sentit en alguns altres contextos. Aquesta és una foto real d'en Tarek, va fer una xerrada i va provar el bròquil cobert de xocolata, va dir, Pere, realment el bròquil cobert de xocolata és horrible. Jo no sé si a vosaltres us agrada el bròquil, però no. A mi no m'agrada gaire, no menjo. Però ens passa una mica com en docència. A veure, a mi passa com en docència. A veure, el bròquil és que no m'agrada gaire. Però si me l'he de menjar perquè sé que és saludable, doncs me'l menjo. És una mica el que passa amb docents i vegades, no? Dic, això és que no motiva gaire, però sí que si ho faig és per aprendre més, etc. A vegades el que pot passar en gamificació, per exemple, és que el cobrim d'aquesta capa dolça de xocolata, oh, juguem i farem punts, i i el resultat és fatal. Per què? Perquè és que ja, a més, estem pressuposant que estem intentant mesclar dues coses que no ens sembla que tenen possibilitat de mescla. I una cosa queda el bròcoli cobert, el bròcoli de sota, el mateix bròcoli de sempre, allò que fem en docència, el bròcoli, cobert d'aquesta capa que realment no té cap mena de sentit. Per tant, si apliquem el joc en docència, això, la metàfora aquesta del bròcoli cobert de xocolata la podríem aplicar a altres disciplines, segur. Sisplau, si apliquem el joc en docència, no fem bròcolis cobert de xocolata. En Tarek me va dir, home, després hi vaig posar una mica de pebre i la cosa va millorar força. En tot cas, siguin capaços de posar aquesta mica de pebre, però sobretot no fer el bròcoli cobert de xocolata. Fins aquí tot el que us volia explicar. Moltes gràcies, jugueu, sisplau, molt i molt. Vale.